is a box filled with nothing, and that's the way I like it. My garden's a secret.
Bon dia, com esteu? Són les 8.
Bon dia a les portes d'un canvi de temps. Matí en general amb sol i temperatura màxima que fregarà els 20 graus, però al final del dia amb més núvols i pluja entre la propera nit i matí de dimarts.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'aquest dilluns 20 de novembre de 2023. Avui a la Bisbal d'Empordà hem vist sortir el sol fa justament 17 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 9 graus. Matí en general assolellat o amb una mica de nuvolositat i una temperatura entre els 6 graus de mínima que arribarà fins als 20 de màxima. Arriba un canvi de temps que ja notarem avui a partir del vespre-nit. Al final del dia, la nuvolositat s'incrementarà i començarà a entrar aire de component nord més fred. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè aquest inici de setmana ha estat marcat per l'assalt que va patir una dona a casa seva a Begur, que la van amenaçar de mort i també la van lligar amb brides. Ho ampliarem a l'informatiu. A més, el govern sotmetrà a informació pública la llei del Conservatori del Litoral. També parlarem de la campanya per Nadal Regalat Palamós, que activa diverses propostes comercials, culturals, lúdiques i gastronòmiques per aquestes properes festes. A més, avui recuperarem una entrevista que vam fer el director dels Serveis Territorials de Territori de la Generalitat a Girona, el senyor Sergi Albric, per parlar una mica de les zones de baixes emissions que en principi han d'arribar al 2025 a municipis com Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell, però a més parlarem de sostenibilitat. I com cada dilluns també parlarem amb la Maria Teresa Clavús de la llibreria Cucut per veure quina és la recomanació per aquest dilluns. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludem a la Carla. Bon dia, Carla.
Bon dia.
També saludem a la Paula. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I tal com avançàvem, aquest cap de setmana van assaltar una dona a casa seva a Begur, la van amenaçar de mort i a més la van lligar amb brides, Paula.
En total van aconseguir un botí d'uns 2.500 euros en efectiu i els encaputxats van fugir del lloc sense que ningú els veiés. Els Mossos continuen investigant aquest assalt violent.
I el govern, com dèiem, sotmetrà a informació pública la llei del Conservatori del Litoral, Mariona.
Aquesta declaració va tenir lloc durant les terceres jornades de debat sobre el Conservatori del Litoral organitzades per Sos Costa Brava. L'anunci arriba després que la Federació Ecologista reclamés construir-lo immediatament i critiqués que s'anava amb 2 anys de retard. L'objectiu del Conservatori serà comprar el sòl del litoral per protegir-lo de la urbanització, restaurar-lo si cal i gestionar-lo adequadament.
I la campanya per Nadal Regalat Palamós activa propostes comercials, culturals, lúdiques i gastronòmiques per aquestes festes, Mariona.
La iniciativa vol incrementar l'afluència de visitants al municipi al llarg del mes de desembre i principis de gener entorn a les festes de Nadal, posicionant Palamós com a referent comercial i cultural i amb 3 eixos principals d'atracció. Diversitat d'activitats de Nadal, una àmplia oferta comercial i propostes gastronòmiques.
I també vam parlar amb el president de l'Associació Catalana per la Divulgació Científica, Carlos Sopuerta, sobre el projecte BiblioSTIM que ha començat aquest mes de novembre.
La idea és portar a les biblioteques gironines científics que treballen al sistema de recerca català per visibilitzar i divulgar la tasca que fan aquests professionals. En total participen 6 biblioteques públiques gironines en el projecte, 2 de les quals són del Baix Empordà.
I I comencem amb el repàs esportiu del cap de setmana, parlant de la perillosa derrota del Palamós. Sergi.
El Palamós cau al camp dels Sants, últim classificat de la Lliga Elite. Els palamosins visitaven el camp de l'equip barceloní amb la necessitat de retrobar-se amb la victòria, però van perdre clarament per 3-1.
I aquest cap de setmana també s'ha disputat l'onzena jornada de Segona Catalana. Repassarem els resultats dels equips de la comarca en el grup 1 de la categoria.
En els partits com a locals, el Calonja va derrotar per 2-0 l'Empuriabrava Castelló i l'Atlètic Bisbalenc va guanyar el Farners per 1-0. Pel que fa als desplaçaments, el Bellcaire va caure per la mínima al camp de l'Olot B, el Torroella va patir una contundent derrota a l'estadi del Fornells i, per últim, el Palafrugell va obtenir una treballada victòria a Tordera.
I nova victòria per el Bisbal Bàsquet, que ja suma, ja en suma 8.
En un partit igualadíssim, els bisbalencs van superar el Martorell per 81-83 i consoliden el lideratge de la Lliga EVA.
I en hoquei patins, gran triomf del club hoquei Palafrugell, Sergi.
Els palafrugellencs es van imposar per 0-4 a la pista del Club Patí Congrés. Amb 3 a la primera part, el partit va quedar pràcticament sentenciat al descans. A la represa, els homes de Cesc Linares van administrar la seva renda i van rubricar el resultat amb un quart i definitiu gol.
I pel que fa als equips de Girona, el Bàsquet Girona supera el Breogán en un final de partit vibrant.
Els gironins van superar el Breogán en un final resolt a cara o creu i en el que qualsevol dels dos equips podia haver guanyat. Una cistella d'Iroekbu a 4 segons de l'acabament donaria la victòria al Bàsquet Girona per 87-83.
I l'Uni Girona cau a casa davant l'Arasaki.
Les gironines no van poder superar el conjunt vitorià, que es va endur la victòria de Fontejau per 11 punts de diferència en un partit per oblidar de les jugadores entrenades per Laura Antoja.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè l'ultradretà Javier Milei serà nou president de l'Argentina. El fenomen de l'extrema dreta ha arrasat i esmicolat tots els pronòstics, imposant-se al llarg del peronisme en la segona volta de les eleccions d'aquest diumenge per gairebé 12 punts i 3 milions de vots. El candidat ultraliberal ha aconseguit el 55,72% dels suports, mentre que el seu adversari, el fins ara ministre d'Economia, Sergio Massa, ha aconseguit el 44%. En el seu primer discurs, minuts després de conèixer els resultats, Milei ha anunciat que amb ell s'enceta una nova etapa que deixarà enrere la tebiesa i la corrupció del kirchnerisme i convertirà l'Argentina en una potència econòmica mundial. A més, va agrair el suport de la candidata del Partit Conservador Tradicional, Patricia Bullrich, i l'expresident Mauricio Macri. Veurem com acaba influenciant aquesta victòria de l'ultradretà a l'Argentina i també a la política mundial. I parlant del món, Israel i Hamas estan molt a prop d'acordar un alto al foc humanitari. Aquest diumenge, el diari nord-americà The Washington Post va publicar que les parts ja tenen tancat un document per fer un alto al foc de com a mínim 5 dies i que només cal acabar de segellar el pacte. El que d'entrada era només un text ha rebut la confirmació per part d'un dels actors en aquestes negociacions, el govern de Qatar, que fa de mitjancer de les milícies de Hamas amb la taula d'Israel i els Estats Units. El seu primer ministre, Mohammed bin Abdulrahman, ha certificat que les posicions són cada cop més a prop i que els punts per acabar d'acordar l'alto el foc són ja només serrells. Ho ha fet públic en una conferència de premsa conjunta des de Doha amb el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell. I viatgem fins a Espanya perquè Sánchez anunciarà en el ple d'aquest 20 de novembre el seu govern i dimarts hi haurà Consell de Ministres. De moment, aquest cap de setmana ha estat bullint l'olla a Madrid i se sap que el president espanyol ha trucat aquest diumenge als ministres sortints i els que s'han d'incorporar. La previsió és que aquest dimarts es publiqui el BOE després que prenguin possessió i tot seguit es faci el primer Consell de Ministres d'aquesta legislatura. Així doncs, i segons ha confirmat la Moncloa, Sánchez enllesteix el seu nou govern i l'anunciarà coincidint amb el 20 de novembre, l'aniversari de la mort del dictador espanyol Francisco Franco. I dit això, anem a fer un repàs del temps i esperem conèixer aquests noms dels nous ministres al llarg del dia d'avui. I ara és moment de conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla que aquesta setmana arriben alguns canvis a la comarca. Arribarà la pluja, finalment?
Dilluns a les portes d'un canvi de temps, de moment encara comencem la setmana amb relativa inestabilitat atmosfèrica. Matí en general assolellat o amb nuvolositat poc abundant i temperatura entre els 6 graus de mínima i fins als 20 de màxima. Arriba un canvi de temps que ja notarem avui a partir del vespre-nit. Al final del dia la nuvolositat s'incrementarà i començarà a entrar aire de component nord més fred. Entre la propera nit, matinada de dimarts i fins al migdia de demà pot ploure. Localment la pluja pot ser en forma de ruixats més intensos entre la matinada i primeres hores del matí de dimarts. Demà ens espera un dia amb ambient fred, de tardor avançada i poc sol. Cap a la segona meitat de dimarts però s'obriran més clarianes i entre tramuntana i alteració marítima. Dimecres cel pràcticament serè, però amb mala mar i especialment vent de tramuntana fort o molt fort, amb cops de més de 80 km per hora i ambient de rigorosa tardor.
Doncs arriba la mala mar, però sembla que la pluja costa una mica encara d'arribar. Moltíssimes gràcies, Albert. I el comentari d'avui ens el porta en Martí Sabrià.
Per una vegada, i sense que serveixi de precedent, coincideixo en temes de turisme amb en Pere Maruín, quan en el seu comentari de dimarts deia que ja n'hi havia prou de defensar activitats injustificables qualitativament o quantitativa a partir de l'argument que el seu tancament comporta pèrdua de llocs de treball. En Pere ho deia arrel del decret de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic, publicat la setmana passada. Un decret que preveu tancar 28.000 habitatges d'aquest tipus els propers 4 anys i certament no podem fer altra cosa que aplaudir aquesta mesura de la Conselleria de Política Territorial. Aquest model d'allotjament sorgit arran del fenomen Airbnb, aprofitant un buit legal, no es va regular fins al 2015 i aquest any 2022 ha superat la majoria absoluta de la capacitat receptiva de Catalunya, 107.000 llicències i més de 620.000 places del total de 1.216.310 que disposa el país, és a dir, un 50,95% del total. En el cas de Costa Brava Girona, les xifres són encara més alarmants, atès que els habitatges d'ús turístic registrats són 45.392 i les places 249.656, d'un total de 458.000 que té la marca Costa Brava quan hi afegim hotels, càmpings, apartaments i cases de turisme rural. Això vol dir el 54,41%. A Pals o a Begur, un de cada 3 habitatges està declarat com a habitatge d'ús turístic, per la qual cosa els preus dels lloguers per a residents de llarga estada és del tot desorbitat. Vull recordar que con ellos empecé todo, que diria Piqué. Amb aquest model d'habitatge turístic va néixer la turismofòbia. Ni als hotels, ni als càmpings, ni a les cases rurals es genera sorolls, crits o actes incívics que molestin el veïnat. Però quan es tracta d'un d'aquests habitatges, veiem que en un apartament de 2 habitacions s'hi poden encabir 8 o 10 persones, però no estan sotmesos a cap mena de control. La llicència s'obté a partir d'una simple inscripció a un registre municipal. No cal passar inspecció de bombers per la seguretat, ni de sanitat, ni de salubritat, a diferència de la resta de modalitats. Aquest és un argument suficient per justificar la reducció que preveu el decret, però en tinc molts més, que us explicaré en un altre capítol.
Doncs esperem aquest capítol i també veurem com acaba afectant finalment l'aplicació d'aquesta llei de regulació dels apartaments d'ús turístic. Moltíssimes gràcies, Martí Sabrià. I dit això, comencem amb el repàs de les principals notícies del Baix Empordà. I és que aquest cap de setmana els Mossos d'Esquadra van investigar un assalt violent que es va produir el divendres cap a les 8 del vespre a Begur, on uns encaputxats van lligar la propietària d'un habitatge amb brides i es van emportar 2.500 euros. Paula, què més en sabem?
La dona, de 57 anys i que resideix en una zona boscosa propera a la platja d'Aigua Blava, va sortir de la seva habitació i es va trobar amb dos homes encaputxats vestits de negres al menjador. Segons va detallar ella mateixa, els agressors parlaven castellà amb accent marroquí i la van agafar pel coll amenaçant-la de mort si no feia el que li demanaven i la van obligar a obrir la caixa forta. En total van aconseguir un botí d'uns 2.500 euros en efectiu. I després de lligar la dona de mans i peus amb brides, van fugir del lloc sense que ningú els veiés. La dona, de nacionalitat francesa, però que fa anys que viu a Begur, va començar a cridar i diverses persones la van sentir. Entre elles, un familiar que viu just a sobre i va anar a la casa alliberant-la de les brides i trucant també el 112. Els agents de la policia local de Begur i els Mossos d'Esquadra van anar a la casa, on no van trobar cap accés forçat.
Doncs veurem com evoluciona aquesta notícia i si finalment aconsegueixen localitzar els assaltants que van actuar aquest divendres. I parlem del Conservatori del Litoral, perquè el govern sotmetrà a informació pública aquesta llei que preveu el Conservatori del Litoral. Aquesta declaració es va fer durant les terceres jornades de debat sobre aquest aspecte, organitzades per SOS Costa Brava, Mariona.
L'anunci arriba després que la Federació Ecologista reclamés constituir-lo immediatament i critiqués que s'anava amb dos anys de retard. L'objectiu del conservatori serà comprar el sòl del litoral per protegir-lo de la urbanització, restaurar-lo si cal i gestionar-lo adequadament. La directora general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Roser Bombardó, ha anunciat que el redactat del text de la llei es troba molt avançat i se sotmetrà a informació pública durant el primer trimestre de l'any que ve per recollir les al·legacions de la ciutadania i les institucions que desitgin pronunciar-s'hi. Un cop el Consell Executiu aprovi el projecte de llei, s'iniciarà el tràmit parlamentari. El Conservatori del Litoral actuarà a partir de l'adquisició pública del sòl, bé sigui a partir de la compra de l'expropiació, i els seus recursos provindran en gran part dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Catalunya té 580 quilòmetres de costa, una franja que representa només el 7% del territori, però on hi viu el 43% de la població. Es tracta d'un territori sotmès a nombroses pressions que tenen conseqüències econòmiques, socials i ambientals.
Doncs veurem també si finalment aquest Conservatori del Litoral tira endavant després d'aquests dos anys que firmen des de SOS Costa Brava que porta de retard. I Palamós ha presentat aquest divendres la nova campanya nadalenca per Nadal, Regala't Palamós. La iniciativa vol fer incrementar l'afluència de visitants al municipi al llarg del mes de desembre i també principis de gener entorn a les festes de Nadal, posicionant el municipi com un referent comercial i cultural.
Amb aquest objectiu, Palamós oferirà un ampli calendari d'activitats tradicionals, lúdiques i festives. Començarà el dia 1 de desembre amb l'encesa de llums al municipi i seguirà fins a mitjans de gener amb el concert de Nadal, el tió, la fira nadalenca, la quina de Nadal, entre moltes altres activitats més. També se suma la diversitat comercial que té Palamós. Les botigues associades a l'entitat FecoTour sortejaran un cotxe eco entre tots els clients que facin les seves compres de Nadal al municipi. A banda, durant aquestes festes, FecoTour oferirà descomptes per poder gaudir del parc d'atraccions de Nadal, ubicat al Passeig del Mar, així com vals pel carrilet que passejarà pel centre de Palamós durant aquests dies. La gastronomia també estarà molt present dins la campanya. 11 restaurants del municipi preparen menús especials tant per les festes de Nadal o Cap d'Any com per als àpats pensats per grups d'amics o empreses que es reuneixen durant aquestes dates. Per més informació podeu visitar la nostra pàgina web de Ràdio Capital.
I arriba la segona edició de BiblioSteam, un projecte impulsat pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i produït per l'Associació Catalana per la Divulgació Científica. Per parlar una mica més sobre aquest projecte, vam parlar amb el president d'aquesta última entitat, Paula.
La idea és portar a les biblioteques gironines científics que treballen en el sistema de recerca català perquè transmetin de primera mà les seves experiències al públic en general i sobretot als estudiants. En total participen 6 biblioteques públiques gironines en el projecte i s'hi aborden temàtiques com la intel·ligència artificial, l'arqueologia, les energies renovables o la cosmologia, entre d'altres. Suporta detallat que algun dels professionals que formaran part de les sessions.
Bueno, no sé, com he dit abans, les ponents seran persones que treballen en el sistema de recerca català. De fet, alguns d'ells són persones ja amb molta experiència. Per exemple, tenim el director de l'Institut d'Espais de Catalunya, l'Ignasi Ribas, que parlarà de zooplanetes. Tenim la Caina Llibert, que parlarà d'intel·ligència artificial i també és directora d'un institut de recerca en aquesta matèria. I també tenim gent una mica més jove, que potser està en una fase intermitja de les seves carreres, però que estan empenyent amb força els seus projectes.
En els diversos temes que es tractaran tenen relació amb les preocupacions actuals de la societat, però també s'han escollit per explicar la raó per la qual cal continuar estudiant les ciències bàsiques.
I des de l'entitat van pensar que les biblioteques eren el lloc ideal per portar diversos experts científics a abordar aquests temes que comentaven. Per què ho van fer així, Paula?
Doncs la seva voluntat és difondre coneixement i que la gent estigui informada.
En primer lloc, jo crec que la ciència, al meu entendre, és un dels pilars bàsics de la democràcia, no? O sigui, jo crec que la democràcia, una de les característiques principals és tenir un esperit crític, no? I la ciència jo crec que és una de les activitats humanes que més promou aquest esperit, no? El intentar sempre veure que les coses, les hipòtesis que fas són correctes i això fer-ho amb l'experiència al món real, no?
De fet, tal com explica el seu president, l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica va néixer el 2016 per fer veure la feina dels científics, concretament en llocs allunyats dels nuclis acadèmics i universitaris. Així, ensenyant aquesta professió, podien inspirar a pròximes generacions a estudiar aquestes disciplines.
I comencem amb el repàs esportiu del cap de setmana parlant de la perillosa derrota del Palamós. El Palamós va caure al camp dels Sants, que és l'últim classificat de la Lliga Elite. Els palamosins visitaven aquest camp amb la necessitat de retrobar-se amb la victòria, però van perdre clarament per 3-1.
Tot i que es van avançar en el marcador en una primera part ensopida, gràcies a un gol d'Antequera, els palamosins van ser superats a la segona part amb 3 gols. El Sants va remuntar el gol inicial dels blau i grocs i d'aquesta manera deixa el Palamós com a tercer per la cua amb 10 punts. Una perillosa situació fruit dels mals resultats en les últimes jornades. La setmana vinent, el Degà rebrà la visita del Valls, que és tercer.
I aquest cap de setmana s'ha disputat la 11a jornada de la Lliga Segona Catalana. Repassem els resultats dels equips de la comarca en el grup 1 de la categoria. En els partits com a locals, el Calonge va derrotar per 2-0 a l'Empúria Brava Castelló i l'Atlètic Bisbalenc també es va enfrontar al Farners. Pel que fa als desplaçaments, el Bellcaire va caure per la mínima al camp de l'Olot B, el Torroella va patir una contundent derrota a l'estadi del Fornell i, per últim, el Palafrugell va obtenir una treballada victòria a Tordera. Comencem parlant del triomf del Calonge al seu camp, Sergi.
Els calongins rebien l'Empuriabrava Castelló, que la setmana anterior havia derrotat l'Atlètic bisbalenc aconseguint la seva primera victòria de la temporada. Però els vertivermells no es van deixar sorprendre i amb dos gols de Víctor Pajares van establir un 2-0 que els situa ja amb 22 punts a la part alta de la taula.
I el Bellcaire, com dèiem, va perdre contra l'Olot B, Sergi.
Sí, els bellcairencs van intentar apretar un Olot B amb certs dubtes després de la derrota de la setmana passada, però malauradament els garrotxins es van endur el triomf amb un solitari gol. Amb la derrota per 1-0, el Bellcaire continuarà una setmana més a la part més baixa amb 5 punts.
I el Torroella va caure amb claredat al camp del Fornells.
Dos punts separaven aquests equips abans del partit, però a l'hora de la veritat, els locals es van mostrar molt superiors. Amb un contundent 4-0, el Fornells ja li treu 5 punts al Torroella, que es queda amb 16 una jornada més.
I el Palafrugell aconsegueix una treballada victòria, Sergi.
Els palafrugellencs van aconseguir derrotar el Tordera per 3-4 en un duel molt disputat. 3 punts a domicili molt valuosos per un Palafrugell que ja en suma 20 i cada cop s'acosta més a les places d'ascens.
I bona notícia per l'Atlètic bisbalenc, que aconsegueix els 3 punts i per fi surt de la cua.
Gràcies a la victòria per 1-0 davant del Farners, els de la Bisbal d'Empordà abandonen la cua de segona catalana. 3 punts molt esperats i que situen el bisbalenc avantpenúltim, deixant enrere el Bellcaire, últim amb 5 punts, i l'Empuriabrava Castelló, penúltim amb 6.
I nova victòria del Bisbal Bàsquet, que ja en suma 8. La Bisbal poden estar contents aquesta setmana. Va ser un partit igualadíssim on els bisbalencs van aconseguir superar el Martorell per 81-83 i així consoliden el seu lideratge a la Lliga EVA. Sergi.
El Sol Gironès va dominar el partit en els primers trams, però el Martorell, jugant a casa, va anar retallant distàncies i a punt va estar de donar un ensurt als de Carles Rofes. En un final d'infart, un triple d'Isaac Valera va permetre als bisbalencs endur-se el triomf de la pista del Martorell i refermar la primera posició.
Doncs felicitats per aquest partit tan emocionant. I ara canviem d'esport i parlem d'hoquei patins, perquè també el Club Hoquei Palafrugell pot celebrar una gran victòria. Els palafrugellencs es van imposar per 0-4 a la pista del Club Patí Congrés. Amb 3 gols a la primera part, el partit va quedar pràcticament sentenciat al descans. A la represa, però, els homes de Cesc Linares van administrar la seva renda i van rubricar el resultat amb un quart i definitiu gol que els va donar la victòria, sens dubte, Sergi.
Marc Figa va avançar els visitants amb el 0-1 i dos gols més d'Eloi Mates van establir un clar 0-3. Els barcelonins no sabien com reaccionar i el Palafrugell dominava el partit amb comoditat. Amb aquest resultat, els dos conjunts van anar als vestidors i a la segona part, Gerard Pujol posaria la cirereta aconseguint el definitiu 0-4. La victòria a domicili permet als blanquinegres escalar posicions a la classificació i sumar ja 8 punts en l'hoquei Lliga Plata.
I el bàsquet Girona supera el Breogán en un final de partit vibrant. Els gironins van superar així el seu rival en un final resolt a cara o creu i en el que qualsevol dels dos equips podria haver guanyat. Una cistella d'Iroguebu a 4 segons de l'acabament del partit va donar la victòria al bàsquet Girona per 87-83. Sergi.
Els gallecs havien arribat al descans 7 punts per sobre, 45-52, i a la segona part es van dedicar a resistir les escomeses dels de Salva Camps per capgirar el marcador. Però la insistència dels gironins, amb el suport del públic de Fontejau, va acabar per fer cedir la resistència del Breogán. Finalment, 87-83 a favor del conjunt gironí, que suposa la seva sisena victòria de la temporada a la Lliga ACB.
I l'Uni Girona no té tanta sort i finalment cau a casa davant de l'Arasaki. Les gironines no van poder superar el conjunt vitorià, que es van dur la victòria a Fontejau per 11 punts de diferència en un partit que clarament serveix per oblidar de les jugadores entrenades per Laura Antoja. Sergi.
L'Araski va aconseguir trencar la ratxa de 7 victòries consecutives de l'Espar Girona amb un partit molt complet. Un parcial de 0-8 en l'últim quart del duel va condemnar definitivament les gironines i va deixar el marcador en el 52-63 final.
I a l'entrevista d'avui recuperem una conversa que vam tenir amb el director dels Serveis Territorials de Territori a la Generalitat de Girona, el senyor Sergi Albric, per parlar sobre sostenibilitat i les zones de baixes emissions. La voluntat de fer evolucionar els nuclis urbans i fomentar la reducció de les emissions ha d'anar acompanyat d'una gestió administrativa. Per això avui també comptem amb la presència del director dels Serveis Territorials del Departament de Territori a Girona, el senyor Sergi Albric. Bon dia.
Bon dia. Tal.
Primer de tot, m'agradaria abordar una mica el tema de com s'han de començar a implementar les zones de baixes emissions en una zona com el Baix Empordà, tenint en compte que municipis com Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols han d'entrar en aquestes zones de baixes emissions a partir del 2025.
Bé, ho has dit bé, eh? Al final hi ha una normativa, en aquest cas estatal, que va entrar en vigor l'any 2021, i el que indica és que els ajuntaments, els municipis que tenen més de 50.000 habitants, doncs s'han de declarar zones de baixes emissions, i també posa deures en aquells municipis que tenen més de 20.000 habitants, no? Que en el cas del Baix Empordà doncs afecta doncs, a Sant Feliu i a Palafrugell. Per tant, aquí s'ha de començar a avançar doncs, en com no, els ajuntaments han de treballar els seus nuclis doncs, per reduir doncs, en el final l'aire, perquè sigui un aire al màxim de respirable, que sigui molt més beneficiós, que per tant representi beneficis per la salut i que per tant estiguem en zones de lliures doncs, de partícules tòxiques per evitar doncs, mals majors. No? Hi ha dades que demostren doncs, que no, a més contaminació doncs, al final és més afectació doncs, per la salut, i per tant ens hem d'empoderar tots plegats doncs, per treballar amb aquesta finalitat, i per tant tots hem de ser còmplices uns dels altres, no? Els ajuntaments han de, diguem-ne, no? Liderar, no? Els seus, aquesta feina, diguem-ne, en el seu àmbit municipal, i l'administració com a Generalitat doncs, hem de ser còmplices doncs, per acompanyar-los tant com puguem doncs, amb aquest procés.
Clar, quines han de ser les primeres accions perquè un municipi, ara parlem d'aquests municipis de costa, com parlàvem Sant Feliu, Palafrugell, quines són les primeres accions que han de dur a terme aquests dos pobles per poder implementar aquestes zones de baixes emissions?
Al final és la diagnosi, que no pot ser, no, la diagnosi potser pot dir molt o pot dir poc, però és saber exactament doncs, a quines zones de cada municipi doncs, cal doncs, actuar doncs, bàsicament per reduir el vehicle doncs, diguem-ne segurament privat, no? Que per tant és el que a vegades és menys eficient en el sentit no? que potser porta menys persones i a vegades contamina més, afavorint el transport públic i per tant no, diguem-ne, aclarint el màxim de zones possibles. Això ha anat lligat sempre doncs, amb, com et dèiem, el lideratge dels ajuntaments, però amb un important procés participatiu doncs, de tots els entorns afectats, no? Des de les comerciants, empresaris, transportistes, etc. Bàsicament per acabar construint no, un àmbit al màxim doncs, de net a nivell d'aire possible, i on l'administració doncs, evidentment també ha de contribuir-hi doncs, amb allò que sigui el transport públic, en aquest cas l'interurbà, no l'urbà, que és en tot cas acaba sent competència municipal, però l'interurbà segurament també hi podem ajudar a l'hora de definir o millorar, si més no, les línies de vehicle de transport públic existent.
Mm-hmm. Clar, parlàvem dels cotxes privats, parlàvem mm-hmm. també del transport públic i bueno, també altres mitjans de transport, com per exemple les bicicletes. Clar, quin paper han de tenir en una ciutat que s'articula a través d'aquesta zona de baixes emissions aquests tipus de transport?
Clar, al final anem com a societat a un gran canvi de mentalitat, no? Hem de ser capaços d'utilitzar millor el transport públic, perquè això evidentment farà que reduïm l'ús del transport privat, però a la vegada hem de garantir com a administracions i cadascú amb la seva competència el millor transport públic, no? Per tant, no podem demanar a la gent segurament que no utilitzi el vehicle privat si no li oferim l'alternativa per poder-se desplaçar, per poder anar a treballar, per poder fer qualsevol cosa doncs, en el seu nucli, o si més no en els nuclis propers, o sigui on sigui del país. Per tant, és important fer aquesta diagnosi que et comentava i hem d'acompanyar-la d'això, no? De quins han de ser doncs, els elements vehiculars que permetin doncs, el moviment de les persones. I aquí, per exemple, com a govern sí que és clar la voluntat doncs, de l'aposta clara pel transport públic. No? Al final tenim més de 1.000 línies a la demarcació de Girona doncs, de línies de transport interurbà. D'aquestes línies, no? La majoria funcionen extremadament bé. Altres, per exemple, a través de les bonificacions doncs, que hi ha hagut de la Generalitat, conjuntament amb l'Estat, doncs, han incrementat molt els seus usuaris i, per tant, hem hagut d'ampliar doncs, o duplicar o reforçar, més ben dit, moltes de les línies actuals. Altres les estem treballant per actualitzar-les i per millorar-les, vull dir, al final és una feina contínua, i altres línies doncs, s'han de reforçar o s'han de crear nou i les hem de millorar. I, per tant, el govern està determinat doncs, a actuar amb la millora del transport públic, però això és evident que val diners, no? I per tant calen recursos doncs, per anar invertint, perquè cada línia que es millora o que s'amplia al final són línies que el curs següent doncs, es mantenen i per tant no? S'han d'anar mantenint, i per tant vol dir que l'aportació econòmica en el transport públic cada vegada doncs, és més gran, però al final si ens creiem, i el govern s'ho creu, doncs, la descarbonització, no? Per tant vol dir reduïm l'ús de combustibles fòssils, que això va lligat a la millora ambiental de l'aire, vull dir, per tant, això és indestriable, doncs hem de continuar apostant doncs, amb aquesta línia, i aquí és evident, com et deia al principi, que s'ha de fer acord sempre amb els ajuntaments, també, evidentment, els grans, no, que tenen la competència doncs, a vegades de segons quines línies urbanes, doncs, evidentment, hem d'anar acompanyant-nos uns amb els altres per fer una gran xarxa de transport públic.
Uh-huh. Perquè parlàvem del paper de l'administració, clar, quan parlem de finançament, aquest finançament per crear aquestes zones de baixes emissions, on s'hauria d'anar a buscar? D'on el podríem treure? De fons europeus, per exemple?
Clar, els fons europeus et poden marcar algunes línies a l'hora de, per exemple, segurament potser d'implantar línies pròpies a nivell urbà. Després ja hi ha la competència òbviament municipal, que els recursos sempre són finits i no és fàcil, i després per part de l'administració el que l'administració doncs, assumeix sempre són les línies interurbanes, no? Que és el que et deia, les urbanes són competències, o sigui, és competència municipal, i després el que l'administració fa és aquest esforç i el anirà fent cada vegada més doncs, per fer aquesta connexió doncs, amb el conjunt dels municipis en aquest cas el que ens toca de la demarcació, i per això, per exemple, és important, no?, que l'any 2024 doncs, hi hagi pressupostos, perquè al final si aconseguim uns pressupostos vol dir que van lligats, entre altres millores del país, segur la millora de la xarxa de transport públic.
Clar, creu que aquest, o sigui, entenc que el model de millora de la mobilitat ha d'estar relacionada amb una millora de la xarxa de transport públic en aquestes zones. Per exemple, al Baix Empordà el transport públic és un lloc on potser s'hauria de millorar, perquè tenim una xarxa d'autobusos que funciona ocasionalment.
Exacte, de fet com a departament estem treballant, i conjuntament amb el Consell Comarcal i per tant amb els ajuntaments de la comarca, doncs amb un estudi de mobilitat que properament es presentarà, i amb el Consell d'Alcaldes, el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Consell Comarcal, amb la idea doncs, de presentar doncs, un conjunt de millores del conjunt de les línies de la comarca, doncs, que per tant és fer aquesta diagnosi de quina és la mobilitat que manca millorar i incorporar al Baix Empordà, i després aquí hem d'acabar-ho dotant de recursos per poder-les implantar. No? I per tant el que hem fet des del departament és que en el conjunt de comarques de la demarcació de Girona, cada comarca doncs, té la seva diagnosi en quant a millores doncs, del transport públic, i per tant això ens permet identificar la necessitat de les millores de línies interurbà del conjunt de municipis de la demarcació, i ara evidentment això s'ha d'anar acompanyat diguem-ne, del que costa, no? Quina és la quantia econòmica d'aquesta millora, i després en tant que tinguem pressupostos, doncs intentar incorporar doncs, al màxim aquestes millores, o si més no, ens serveix d'horitzó com a govern per poder assolir doncs, aquestes millores de transport públic, que al final el que preveu el transport públic, quin és? Connectar tots els nuclis de demarcació, evidentment no, això afavoreix doncs, la despoblació, va en contra de la despoblació, perdó, amb la idea de, no, que els nuclis petits doncs, quedin ben connectats amb el conjunt de nuclis del país en global, per tant, que la gent pugui viure en els pobles d'origen o on cregui, i a la vegada, doncs, com més transport públic doncs, potenciem, això va lligat amb el que dèiem al principi de les zones de baixes emissions, doncs, amb reduir doncs, l'emissió de gasos hivernacle a l'atmosfera. No? I per tant, doncs, aquest és el gran objectiu doncs, en quant a la mobilitat que té el govern.
Clar, jo li volia preguntar, estem a dos anys de... Bueno, menys de dos anys del 2025, clar, en zones com Sant Feliu de Guíxols o Palafrugell, vostè veuria factible, ja no només aquests dos pobles, sinó a comarques gironines, en els pobles que es veuen afectats per aquesta nova normativa, clar, seria factible implementar aquesta zona de baixes emissions abans d'aquest 2025 o potser hauríem de treballar una mica més per poder-la implementar bé i completament?
La pregunta és punyent en el sentit de que era exacte, tu dius bé, un any i mig, no? Al final s'ha d'acabar avaluant quina feina, no? En aquest cas han pogut impulsar els ajuntaments. És evident que no és fàcil planificar doncs, un municipi, qualsevol dels municipis de la demarcació, però en aquest cas el que els hi toca per quantia d'habitants, evidentment plantejar una zona de baixes emissions és un canvi de model de mobilitat de les poblacions i per tant això vol dir fer pedagogia, vol dir obrir al màxim processos participatius per bàsicament buscar l'acompanyament necessari en la pròpia població, perquè quan s'impulsin aquests canvis, evidentment no hi siguin un rebuig de la població, sinó que siguin doncs, ja vistos com a acció positiva. Per tant, d'aquí al 2025 s'ha d'avaluar molt bé quina feina s'ha fet i potser doncs no s'arribarà amb tots els deures fets, però el cas és que si diem la maquinària ha estat en marxa, que ja dic, això s'hauria d'avaluar amb cada ajuntament, doncs com a mínim va avançant. I com tot, i el tema de la mobilitat, jo crec que és un... no sabria quina dir-te per ser políticament correcte, però al final s'ha posat la directa, jo crec que el govern actual posa la directa amb la millora de la mobilitat, potser portàvem anys doncs, que es anava fent de forma més discreta i per tant jo crec que un cop diguem-ne, es posa en comú mobilitat, sostenibilitat, salut, doncs ara doncs aquí doncs, bueno, s'ha d'avançar i bé, ja no és qüestió de si anàvem tard o no anàvem tard, sinó que és a partir d'ara accelerem al màxim doncs, aquest procés.
Finalment, per acabar de tancar una mica el tema de zones de baixes emissions, m'agradaria preguntar-li, clar, el model que tenim com a exemple aquí a Catalunya és el de Barcelona. Creu que socialment, amb la societat, parlant, com dèiem, amb aquests ciutadans, pot arribar a funcionar com està funcionant a Barcelona aquest model aquí a comarques gironines?
És que al final, segurament, tot potser és millorable i cal molta pedagogia, però com que tot ens porta cap aquí, al final una, dues, o treballem per la millora de, ja no el canvi climàtic, sinó per combatre la crisi climàtica que ens até, o es pagaran les conseqüències potser més d'hora que tard. Per tant, la feina de les administracions és, per una banda, evidentment, treballar i plantejar aquests horitzons de futur immediat de millora en qualsevol àmbit, no? en aquest cas la mobilitat i la sostenibilitat, i això vol dir fer pedagogia. I, per tant, jo crec que al final tothom entén que si pots viure millor, en un ambient més saludable, et pots desplaçar doncs, de forma econòmica i sense haver de conduir. Per tant, això vol dir menys riscos per de possibles accidents. Per tant, d'una manera doncs, que quan tu camines per la ciutat no t'envoltes de partícules tòxics. No? Per tant, a mesura que això ens anem acostumant, és molt difícil que un cop entres en aquest bucle vulguis tornar enrere amb elements més contaminants, no? Per tant, no és fàcil, però si tots anem cap aquí, doncs al final aquest acompanyament que et deia al principi, doncs crec que, bueno, jo soc optimista de mena, per tant, al final és l'utopia del que vols com a país, i jo crec que també en aquest cas doncs, el govern també avança cap aquí, no? I per tant, bé, jo crec que com que no sé cap més remei i l'horitzó és en positiu, doncs crec que no té volta de retorn.
Doncs esperem que així sigui. Moltíssimes gràcies, senyor Albric, per la visita i esperem que vagi bé. Moltes gràcies.
Molt bé, fins la propera.
I abans de veure quin és el llibre recomanat d'aquesta setmana, posem una mica de música amb 21 Pilots i Hitchens. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know. To the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get this sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us. I com cada dilluns, a aquesta hora toca parlar una mica de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Com ha començat el dilluns?
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé. Doncs... Jo m'agrada començar amb vosaltres, sí. Perquè els dilluns a vegades tinc un mal humor incomprès.
Ah, mira.
No sé ben bé d'on em ve. Però, mira, aquest començament ara dels dilluns em sembla que me fa un abans i un després.
Exacte.
Deixo el mal humor a casa i així ja vinc nova.
Sí, no? Home, sí, això és bona senyal.
Sí.
Avui, quin llibre...
Avui us parlo d'un llibre que espero que la gent de Palamós ja hagi descobert i detectat. En cas de que no sigui així... Aviso, hi ha un llibre sobre les novetats, sobre les taules de les llibreries en aquests moments, i si no hi és, que la llibreria doncs no ho ha detectat, hi heu de posar remei anant-te-la a demanar.
Ah,
es diu La platja de les tríbies. Val? Tu saps què és una tríbia?
La veritat és que no.
Vale,
no en tinc ni idea.
Per una banda deus a ser jove, per l'altra el que passa també és que deus anar a poc a bar. La tríbia és un musclo, una petxina, una de mar, que té forma de cargol, però com plegat amb si mateix, vale? Fa pensar en pasta italiana també, i quan te'l mires pot fer com un punt de somriure. La tríbia és preuada, és una petxina que es recull després de tempestes i es pot recollir a la platja, no has d'anar-te'n a roques ni te n'has d'anar dintre el mar. És a dir, tu quan veus gent que després d'una tempesta està passejant per la platja i es van ajupint de tant en tant, el més probable és que busqui Tríbies.
Uh-huh.
Llavors, La platja de les Tríbies és una novel·la que l'autor, sense dir-ho i sense posar-li nom, la situa a Palamós, això és evident, i sobretot pels palamosins encara més, dedueixo. L'autor diu Rafael Casas, va néixer aquí, és palamosí, i l'obra tracta de, sobretot, el que és els clans familiars, l'especulació del rajol, els poderosos contra els que porten la mala estrella, una mica també una època d'una ciutat sin ley, els anys 70, en què es podia fer encara moltes coses, encara col·legiava el franquisme i hi havia moltes possibilitats d'anar enganyant el personal i anar construint monstres arquitectònics. I amb un sentit de l'humor molt empordanès, molt, molt divertit, a la vegada també punyent. Mm-hmm. És una obra que et fa somriure però que et fa emprenyar, que te sorprèn, que hi ha moments de tendresa com a tota la vida, però que es compra a casa, vull dir que d'alguna manera tots els empordanesos que a vegades ho comentem, no?, en aquesta secció del programa que dèiem, va, llibres empordanesos, sí que en podem parlar-ne de tant en tant, però tampoc se'n publiquen tants. Exacte. Com per parlar-ne sempre, però sobretot quan es pot destacar amb aquest orgull de que tu veus que està molt ben escrit. Em va durar un dia, ahir era Santa Caterina, mig poble era Santa Caterina, i jo estava ben constipada, no podia ni plantejar-m'ho, i bueno, vaig fer el que ens agrada tant a la gent que ens agrada llegir, saps? Pijama, jersei de llana...
I ara les temperatures conviden, vull dir, a les 5 de la tarda fosc i al carrer que no corre ningú, ve molt de gust un llibre.
Bona butaca, bona llum, ben abrigada, sí. I bon llibre.
Exacte. Doncs
això vaig passar jo ahir a la tarda, bueno, a la tarda, tot el dia, perquè el llibre em va durar un dia, és que no em va durar més. I tot això, bueno, té 190 pàgines. Hi ha també un epíleg de l'Anna Carreras que hi fa un tancament que és com una mica la cirereta que compleix i que acaba de vestir el pastisset, o sigui, és un molt bon llibre, adequat per tothom, per lectors exquisits i exigents, però també per lectors que fins i tot són de thrillers, saps? Perquè hi ha tot un contingut, doncs, inquietant, per diferents motius, que te fa estar atent a veure com què passarà, a veure com es desenvoluparà. Tot i així, no hi ha concessions, Vull dir, és una novel·la, no us espereu res ensucrat, Vull dir, no sé si se m'ha escapat alguna paraula que podria donar-ho a entendre. Romàntics i romàntiques, bueno, ho podeu llegir, però sapiguem que aquí no regalen romanticisme,
També s'ha posat una mica de moda això, els drames familiars, la lluita interna de la família, sobretot quan parlem d'herències, de propietats, ara ja, no sé si vaig errada amb el títol, una sèrie que es diu Dynasty, que també tracta això, de dir jo sóc tal de la família i...
Però no et creguis que sigui moda, Vull dir, ja te dic jo que tu ets jove, o sigui, és que
ja se n'ha parlat,
la meva edat en donarien la llista com de 10 de sèries d'aquestes, Vull dir, començàvem per Falcon Crest, que em veig que va ser el que ens va despertar tots, i ara es diu Dynasty, però hi va haver una que es deia Dinastia fa 35 anys, vull dir que no és ara la moda, no te creguis, a més això no passarà mai perquè és la vida mateixa, o sigui, discutir per herències i per poder...
Exacte, és el que anava a dir.
Si hi ha herència i hi ha poder, discutiran els hereus, vull dir, d'això no en tinguis cap dubte. Els que no discuteixen són els que no tenen res.
Exacte.
Doncs no sé si teniu temps, vols que llegeixi un tall, un paràgraf?
Tant,
mira, serà just al principi del llibre. En Rafael Casas el dedica aquest llibre en memòria de la Costa Brava, que en pau descansi, vull dir que, que això és el que posa DEP. Llavors comença. La seva família era tan humil que la carència afectava fins i tot el nombre de familiars que la conformaven. En Pau Comas, a diferència dels seus companys d'escola, no tenia pares i només comptava amb una àvia i un avi, amb dos materns. No dos parells d'avis, com els cromos repetits que intercanviava a l'hora de l'esbarjo i que cada any feien aparició a l'escola de la mateixa manera que apareixia la boira, avançant sigilosament entre les porteries i els plataners del pati, robant el protagonisme a les converses. «És tan pobre que ni tan sols té pares», va dir un cop en Ricard Puig, referint-se a la reduïda família d'en Pau. Una afirmació que, si bé no era falsa, fou pronunciada amb una manca de tacte que sovint exhibeixen els nens de 8 anys, sobretot els nens de 8 anys com en Ricard Puig, acostumat als avantatges d'haver nascut en el si d'una família més rica del poble. L'ombra dels Puig es projectava sobre el municipi des de feia molt de temps, i no només de forma metafòrica, ja que després d'un viatge del senyor Puig a Nova York i contagiat de la grandiloquència urbanística d'aquella moderna urbs, va tornar el patriarca Puig, disposat a contribuir a l'exaltació pàtria del rajol i el ciment, contractant per aquesta tasca un arquitecte americà al qual va encarregar dos gegantins edificis a primera línia de mar, davant del passeig marítim. I aquí paro perquè jo crec que ja tothom ha visualitzat...
Sí, no? Un petit tastet? Ostres! No, no, però...
Tothom ha visualitzat el senyor Puig, i en Comas, i ja ha vist les dues famílies, i n'hi ha més, i bueno...
Clar, però d'aquestes famílies en poder aquí al Baix Empordà, encara n'hi ha, perquè... Bueno, depèn de quin municipi vas, ho notes a l'ambient.
L'única cosa que pot passar és que els hereus més endavant no hagin sabut mantenir l'imperi, no hagin sabut estar a l'alçada dels nous temps. Si estan preparats, això seguirà molts anys, perquè amb una base ben muntada, la veritat és que no els tombes. Hi ha gent que potser té poder i el sap fer anar bé, vull dir, no tot pot ser dolent, vull dir, pot haver gent que sap donar feina i que la sap fer ecològicament respectuosa i
s'adapta als nous temps.
A per tot hi ha el poderós i a per tot hi ha el treballador pringat que tindrà treballs de sortir d'allà. I si no, també llegiu Tony Hill, o llegiu, hi ha autors espanyols que això, novel·la més d'intriga, ja ben situada en el món de la intriga, ja és allò, assassinats dintre d'això. El llibre d'en Rafael Casas no és tant això, com un merder intern, per dir-ho d'alguna manera, i en paraules que serien seves també, un merder intern entre famílies del poble.
També passa la realitat, és que, esclar, vull dir, això, el llibre, clar, potser no està basat en la realitat pura, però podríem trobar molts exemples d'això.
Aquest estil de narrativa jo penso que és una de les que agraden més, perquè el que fa ficció pot dir veritats amagades dintre d'aquesta ficció, que d'alguna manera es pot recolzar en dir no, jo això m'ho he inventat, però també està molt bé que es pugui veure què ha sigut, per exemple, la història dels fets històrics. Clar. De com van les coses. Si pogués ser per no reproduir els mateixos errors, això seria perfecte, i si no, doncs, per algú com en Rafael Casas, que estigui realment emprenyat de com se li ha espatllat el poble i que tingui l'oportunitat, sent com és escriptor, de denunciar-ho d'una manera o una altra. I bé, moltes vegades sembla que no fa tant mal si ho pots fer públic i te'n dones compte que hi ha gent que... Bé, se va poder salvar la platja de la Fosca i bé s'han pogut salvar espais, no? Probablement com els aiguamolls de l'Empordà o com tants d'altres llocs, que si no hi hagués sols Costa Brava, probablement estaria tot destruït. Vull dir que... I aquí hi ha d'haver la posició cultural també, no?, de la població, a veure on ens hem de posicionar i realment on està el diner, perquè està clar que no està només en, la, en el rajol i a la construcció.
Exacte.
I a la...
Doncs, no sé si...
Repetim el títol.
Exacte, és el que anava a dir.
Sí, mira. En Rafael Casas és autor i editor d'aquest llibre que es diu La platja de les tríbies. Ara ja està, avui ja has après una cosa nova, que és una tríbia.
Exacte.
I l'editorial es diu Lluny del ramat.
Molt,
aquesta editorial
molt,
està
molt
a la Bisbal i bueno, ja porta 7 o 8 títols publicats.
Exacte,
diria,
sí.
I ja podeu, en fi, anar a demanar La platja de les tríbies, que ja us dic, Palamós, ha de ser un llibre de
taula.
Llibre de pila, eh? Llibre d'aquests de pila.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria Teresa, i esperem que vagi molt bé el dilluns.
A vosaltres també.
Adéu, adéu.
Adéu.
Dilluns amb temperatura entre els 6 graus de mínima i els 20 de màxima, amb un matí en general assolellat o amb pocs intervals de núvols. De cara a la propera nit, la nuvolositat s'anirà incrementant i el temps s'inestabilitza. La pluja arribarà entre la propera nit i matí de dimarts, localment amb algun ruixat intens entre matinada i matí de demà. Després del pas del front, dimecres, temps més assolellat, però amb ambient fred i tramuntana forta o molt forta, amb cops de més de 80 km per hora i alteració marítima.
I fins aquí el supermatí d'avui, que heu pogut escoltar a Ràdio Capital.